Dos quarts de tres de la tarda, el Tot gira migdia ara. Montsamir, bona tarda.
Bona tarda. Un diumenge més, la Lliga de Primera centra una gran part de l'atenció informativa. El Barça no juga, però sí que ho fan els dos equips que el segueixen a la classificació, el Madrid i el Sevilla, que s'enfrontaran al Bernabéu. Els blaugranes ja van fer els deures, van guanyar el camp de la Reial Societat, que és l'equip que està per sobre del Nàstic a la cua de la classificació i també el rival de la setmana que ve dels granes. Avui la final setmanal del Nàstic és a València, al camp del Llevant, i l'Espanyol, enmig de l'eufòria i els preparatius per la final de la UEFA Glasgow, avui rep l'Atlètic de Madrid. Anglaterra hi pot haver campió de Lliga, i al marge del futbol també hi ha altres arguments destacats: el Gran Premi de la Xina de motociclisme, les semifinals de l'Hockey Lliga i la resta de resultats dels partits d'aquest migdia completen el menú del programa d'avui. Comencem, com cada diumenge, el Tot gira migdia.
Tot gira migdia amb Montse Mir.
Aquest matí s'ha disputat el quart gran premi de motociclisme de la temporada, el de la Xina, al circuit de Xangai. Tot seguit repassem els resultats de les tres cilindrades. Comencem per la cursa del MotoGP, en què Dani Pedrosa ha quedat fora del podi. Al circuit de Xangai hi ha estat aquest matí el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Hola, bona tarda. Qui sap si, veient que arribava la tempesta, Honda va preferir avançar ahir el reconeixement que la seva MotoGP no està a l'alçada de Ducati, Yamaha i Suzuki. Aquestes tres marques, amb Stoner, Rossi i Hopkins, respectivament, han pujat al podi i han deixat Dani Pedrosa quart a 7 segons del calaix. I ja són 12 curses que el de Castellà no guanya, i 5 podis en les últimes 11 curses tampoc no és un bagatge exemplar. El català ara ja diu que amb la Honda que té no pot fer-ho millor i ens dona detalls de la situació, però no sembla que esperi millores immediates.
La situació no és gaire bona i hem d'intentar millorar-la el abans possible. El problema és la cursa. Quan les voltes van passant, a mesura que queden menys voltes, al final és quan els altres inclús poden millorar i nosaltres anem enrere amb els temps. De moment crec que l'únic que puc fer és posar més encara de mi.
I han guanyat Casey Stoner i la seva Ducati, tercera victòria en 4 curses. Ja ha guanyat més en 4 curses que el campió Hayden l'any passat en 17. L'Australià és clarament candidat al títol i té un tarannà molt a l'estil Pedrosa, d'home de ferro, que no es deixa intimidar per Valentino Rossi.
M'he dedicat a fer el mateix que fins ara, fer la meva feina, mantenir el meu ritme de cursa. Però realment la cursa ha estat molt complicada. Valentino m'ha pressionat molt i he comès un parell de petites errades. He perdut la trajectòria en algun moment. Tots dos anàvem al límit. Per sort, ell sí ha comès una errada definitiva i m'ha permès agafar 2 segons d'avantatge a poques voltes pel final. He administrat bé l'avantatge i he pogut guanyar. La Ducati i els Bridgestone novament han anat perfectament.
Per la seva part, l'heptacampió, conscient que la seva Yamaha patiria tant com a Qatar, encara i així intentava passar l'australià. L'intent definitiu ha arribat a 7 voltes pel final i no se n'ha sortit.
Havia de provar, no em conformava de ser segon darrere Casey Stoner. L'he atacat frenant perquè en aquesta situació la meva moto va molt bé. I ho he provat al final de la recta més llarga, però no anava prou enganxat. He hagut de frenar massa fort i he sortit. En qualsevol cas, estic content perquè aquesta pista sempre ens ha costat i tornem a casa amb 20 punts.
De John Hopkins caldria dir que és el seu primer podi en 82 curses a la categoria reina del Mundial. El pilot nord-americà de Suzuki, que és a punt de fer 24 anys, va debutar la temporada 2002 amb una Yamaha de 500 centímetres cúbics. Per la seva part, Carles Txec ha acabat desè mentre Elias ha caigut al primer revolt sense que fos culpa seva. El Mundial Stoner té 86 punts, Rossi és segon a 15 i Pedrosa tercer a 37 punts.
Tot això és el que ha passat a la categoria reina, la del MotoGP, que ha estat l'última que s'ha disputat. Els que han seguit en directe les dues curses anteriors, la del 125 i la dels 250, han hagut de matinar. Al 2.5, Jorge Lorenzo ha fet el mateix que Casey Stoner al MotoGP, guanyar la tercera de les primeres 4 proves del Mundial.
A 250, Lorenzo s'ha passejat. Tercera victòria en 4 curses. De 100 punts possibles, n'ha sumat 95.
Nunca he hecho un gran inicio de temporada y este año lo estoy haciendo. Entonces, tengo confianza de que a mitad del campeonato iremos todavía más rápido. Cuando estás en forma, te sale todo fácil, pero hay que tener en cuenta que no siempre vas a estar así y que van a venir carreras que estés como en Turquía, que esté todo más igualado o peor incluso. Entonces hay que tener la cabeza fría
Bautista ha estat segon lluitant a mort amb Dovizioso tercer. Aleix Espargaró ha acabat 11è. A 125, primera victòria pel txec de derbi Lucas Pesek, segon Faubel i tercer Tito Rabat. El pilot de l'Ella ha arribat a ser líder a 5 voltes pel final.
No ha sortit molt bé, però he pogut anar remuntant, he agafat el grup de davant, em sentia bé i còmode, he començat a passar-los. M'he posat liderant la carrera un par de voltes, però ja al final m'han passat, estava una mica cansat i m'han passat i ja no he pogut fer res, no?
És el primer podi de Tito Rabat al Mundial. Pol Espargaró ha acabat 9è i Joan Oliver 19è. Pesek és nou líder del Mundial de 125. La cinquena cita de la temporada ens portarà el 20 de maig al circuit d'Alemans, a França. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, Xangai.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar a rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
A Catalunya Ràdio, tot gira migdia.
Ara passen 6 minuts de 2:45 de la tarda amb futbol al Barça complet i amb la victòria d'ahir al camp de la Reial Societat per 0-2 referma el seu lideratge a la Lliga. Té ara 65 punts, 4 més que el Sevilla, 5 més que el Madrid, que avui a més s'enfrontaran entre ells. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Queden poques jornades en joc i ara sí que toca fer números i mirar el calendari que falta fins al final del campionat.
Queden 15 punts repartits en 3 partits al Camp Nou i 2 desplaçaments. El pròxim partit de Lliga és a casa contra el Betis el cap de setmana que ve. Acte seguit, el 20 de maig, coincidint amb la celebració dels 15 anys de la victòria a Wembley, el Barça tindrà el viatge més difícil dels que queden. Jugarà el Vicente Calderón contra l'Atlètic de Madrid de Fernando Torres. El mes de maig s'acabarà amb un partit al Camp Nou contra el Getafe i la Lliga finalitzarà per al Barça amb un doble enfrontament contra equips catalans. La penúltima jornada, el derbi contra l'Espanyol, l'últim partit de la temporada al Camp Nou i l'última jornada de la Lliga, partit al camp del Nàstic de Tarragona. La pressió sobre el Barça dependrà del que passi aquest vespre al Bernabéu. Un empat entre el Madrid i el Sevilla deixaria els andalusos a 3 punts del Barça i el Madrid a 4. El capità del Barça, Carles Puyol, és un dels que prefereixen un repartiment de punts al partit d'avui.
És igual el que passi el Madrid i el Sevilla, el millor és un empat, però encara que empatin nosaltres tenim que continuar igual i no ens podem relaxar perquè la distància és tan curta que si tornem a perdre un partit tornaríem a estar igual.
La plantilla té festa i no tornarà als entrenaments fins demà. Ara per ara les preocupacions de la Lliga deixaran pas a la Copa perquè dijous el Barça buscarà la classificació per a la final. Ha d'administrar l'avantatge de la semifinal anada al partit de tornada al camp del Getafe.
I els jugadors del Barça que avui estaran més o menys pendents d'aquest partit que jugaran els seus principals rivals en la lluita pel títol, el Madrid i el Sevilla, que jugaran a l'estadi Bernabéu l'últim partit de la jornada, el que començarà a les 9 del vespre. Un partit que seguirà el Xavier Palau. Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda. La transcendència pels dos equips que aquest vespre juguen al Santiago Bernabéu augmenta després del cop d'efecte del líder ahir al camp de la Reial. El millor resultat pel Barça aquest vespre, l'empat, és el pitjor que els pot passar al Madrid i al Sevilla al marge de perdre, si volen seguir aspirant al títol de Lliga. Juan de Ramos, el tècnic visitant, diu que passi el que passi, encara quedaran 15 punts per disputar.
Quedan 18 puntos, después de ese partido quedarán 15, y tanto si ganamos como si perdemos, va a quedar mucha liga por delante como para poder arreglar cualquier resultado malo o despediciar si conseguimos un resultado bueno. Yo creo que con 15 puntos puede pasar absolutamente de todo.
El Sevilla arriba al partit amb seqüeles del partit de la UEFA i amb alguns jugadors amb molèsties, cas de Canuté, el Pichichi, que podria no ser titular. També el tècnic no podrà disposar de Javi Navarro, Adriano i Navas, que s'han hagut de quedar a Sevilla. Veurem, per tant, els canvis que té previst Juan de Ramos respecte a l'equip que va jugar contra l'Osasuna a la UEFA. Tot i les possibles solucions que adopti Ramos, el tècnic del Madrid, Fabio Capello, confirma el gran moment del Sevilla.
Depende mucho del momento que un equipo encuentra. Es seguro que el Sevilla en toda temporada siempre ha sido ahí cerca, es el primero, segundo, y también Copa del Rey y todas las competiciones que ha jugado.
El Madrid, Fabio Capello, només té el dubte de Gago o Emerson per acompanyar Diarra al doble pivot. Sembla que finalment mantindrà el brasiler. Beckham, perdonat pel comitè d'apel·lació, té assegurada la banda dreta al mig del camp, un fet que també satisfà el tècnic italià del Madrid.
Siempre no me meto en los temas de los árbitros y también no me meto en los temas de las federaciones. Digo solo una cosa, que soy contento que ha sacado la tarjeta a Beckham.
seguro que en este momento para nosotros también es un factor importante.
El Sevilla té tres fronts oberts, la Lliga, la Copa i la UEFA. Tot i que tenir opcions per lluitar per el campionat de Lliga el fa molta il·lusió i és un dels seus grans objectius. Per desdramatitzar, Juan de Ramos es treu pressió i diu que el Madrid és favorit al partit d'avui.
Es normal que Sevilla es favorito porque los equipos grandes, pues como Real Madrid y Barcelona, siempre que juegan de locales ante el rival que sea, se le pueden considerar favoritos. Pero bueno, ese tema no nos preocupa y nosotros sabemos que si queremos puntuar tenemos que hacer un partido magnífico porque si no.
No queda ni una entrada per veure aquest partit al Santiago Bernabéu. Hi haurà ple fins a la bandera. El partit comença a les 9, és l'últim de la jornada, arbitrat pel càntabre Pérez Borrull.
L'Espanyol i el Nàstic també juguen avui, els tarragonins amb l'aigua al coll en la seva lluita per evitar el descens i els blanquiblaus amb tranquil·litat a la Lliga i il·lusió a l'entorn per la classificació per la final de la Copa de la UEFA. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Avui Lliga, l'Espanyol rep l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Olímpic.
Un partit que serà un homenatge de l'afició als jugadors de l'Espanyol que dijous van aconseguir l'accés a la final de Glasgow. L'eufòria del club blanquiblau s'ha disparat. El club està rebent moltes trucades de socis que volen reservar la seva entrada per la final de la UEFA. Tenen temps fins dilluns a les 6 de la tarda i a l'Espanyol ens asseguren que tots els socis que han fet la reserva tindran entrada. Mentre es prepara la final, l'afició avui tindrà l'oportunitat d'homenatjar l'equip a Montjuïc, on s'espera una gran entrada. A la Lliga ja no hi ha objectius, però Moisés Hurtado diu que la UEFA és el més important, però que no volen abandonar la Lliga.
Han passat moltes coses esta setmana, ¿no? Tenemos una oportunidad histórica, la gente está muy, muy metida en algo histórico como esto y bueno, quizás sí que cuesta centrarse, ¿no? Pero sabemos que bueno, que es un partido importante para nosotros en la Liga, que el equipo tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir ganando y que no podemos tirar a los partidos, ¿no? Y yo creo que el equipo va a salir a tope, ¿no? Porque bueno, tiene que seguir esta buena dinámica que lleva, ¿no?
La permanència està assegurada i les places europees són a 7 o 9 punts. És per això que Valverde no arriscarà gens abans de la final i avui, per exemple, donarà descans a Tamudo, Riera o Jarque. De la penya ni ha entrat a la convocatòria. L'Atlètic de Madrid sí que s'hi juga moltíssim. L'equip matalasser és 6è amb 51 punts en plaça UEFA, però no pot badar perquè té per darrere el Recreativo a només 2 punts. Moisés Hurtado diu que no poden jugar relaxats.
Nosotros no nos podemos dejar contagiar de eso, aunque es difícil, ¿no? Porque prácticamente no se ha hablado del partido contra el Atlético y bueno, pero nosotros somos profesionales y tenemos que saber adaptarnos a las circunstancias, saber que es un partido, que ellos se juegan mucho y que si salimos con el cirio en la mano pues lo pasaremos mal, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos que ser conscientes y ser profesionales, ¿no?
El partit amb arbitratge de Fernández Borbalán començarà a les 7 de la tarda.
El Nàstic també juga avui, ho farà al camp del Llevant en un partit que pot ser l'últim de cara a les opcions de permanència de l'equip. La derrota de la setmana passada a casa contra el Villarreal no va suposar un daltabaix perquè també van perdre la resta d'equips de la zona baixa. Això sí, la plantilla grana és conscient que la situació és límit. A València, junt amb el Nàstic, hi és el Ricard Buiga. Ricard, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic està obligat a guanyar la Ciutat de València per no perdre l'últim tren cap a la permanència. Aquesta és la frase més utilitzada al vestidor grana per definir el partit que jugarà aquesta tarda a partir de les 5. Una victòria els pot situar 3 punts de la permanència, però una derrota els allunyaria a 8 o 9 punts de la salvació, depenent del que facin aquesta tarda també els rivals directes. Sentim el migcentre David Quinerelo.
Llevan pasando últimos trenes ya bastante jornada, la verdad, pero bueno, sí que este es la última posibilidad que tenemos. El empate no nos vale, tenemos que salir a por los 3 puntos y bueno, pues ojalá consigamos esos 3 puntos y eso nos hará que tengamos la posibilidad de seguir peleando otra semana.
Les derrotes dels rivals directes han permès que el Nàstic encara tingui opcions de salvar-se, de continuar a primera. El Llevant també afronta, però, el partit com una autèntica final. Els jugadors de l'equip granota saben que si guanyen avui eliminaran a un rival directe per evitar el descens. Això diu Generelo.
Va ser un partido muy complicado, muy físico, muy trabado, en el que pues los dos equipos no estamos jugando prácticamente la vida. Y pues a intentar controlarles a ellos. Ellos son un equipo que tiene muchísima velocidad, sobre todo gente muy, muy rápida y de calidad arriba. Y bueno, yo creo que nosotros vamos a tener nuestras oportunidades, pues intentar aprovecharlas, que quizás es un poco lo que nos está cortando la dinámica positiva que traíamos.
Paco Flores ja ha avançat que farà canvis per l'enfrontament d'aquesta tarda. La primera novetat la trobarem en la línia defensiva. Calvo tornarà a l'equip en substitució de Manel Rus, que no està convocat. I la resta de jugadors en aquesta línia serà la mateixa que va jugar davant el Villarreal. Navas i Matejan de centrals. i Marco del lateral esquerre. Al mig del camp segurament es formarà el doble pivot de Xavoy Quinarello i els extrems Cuellar i Gil poden ser els triats. La punta l'ocuparà una vegada més Portillo i la mitja punta és una de les grans incògnites. Flores ha fet diverses proves aquesta setmana amb Toby Grant, tot i això, tenint en compte les condicions o els condicionants d'aquest partit, és possible que doni continuïtat al capità Toni Pinilla. En aquests moments, al voltant de l'estadi Ciutat de València, ja es comença a veure moviment d'aficionats de l'equip granota. El Llevant preveu que el camp presentarà la millor entrada de la temporada, amb més de 25.000 espectadors. Aquests seguidors, només 300, animaran el Nàstic aquesta tarda.
Amb els ulls, el cor i el cap a Glasgow, l'Espanyol rep a casa, en partit de Lliga, l'Atlètic de Madrid. Futbol a Catalunya Ràdio. Avui diumenge a les 7 del vespre, Espanyol, Atlètic de Madrid. Seguiu la transmissió a Catalunya Ràdio a partir de 7:15 amb David Clopés i Marc Negre. I a 5:15 de la tarda viatjarem fins a l'estadi Ciutat de València per seguir el desenvolupament del Llevant Nàstic amb Ricard Buigas.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Tot gira migdia amb Montse Mir.
Continuem el repàs de l'actualitat esportiva, continuem parlant de futbol i de la jornada de Lliga de Primera d'aquesta tarda. El Llevant Nàstic, n'hem fet referència fa uns moments, començarà a les 5 de la tarda, igual que 5 partits més de la jornada, que són precisament els que ens falta per repassar i que fem tot seguit. En alguns d'ells hi ha equips com el Grana, que esgarrapen les opcions per sortir aviat de la zona baixa. Per exemple, Jordi Bordal Celta, que avui visita el camp del Villarreal.
Stoikov no té marge per res més que no sigui sumar els 3 punts en aquest partit. Està en posició de descens, amb 30 punts, i ha de guanyar i esperar el que passa al camp del Llevant, entre el Llevant i el Nàstic de Tarragona. El Villarreal encara no ha renunciat a jugar a la Intertoto i també necessita els punts que estaran avui en disputa. El Betis rep el Getafe a les 5 i si suma els 3 punts deixarà prou lluny la zona perillosa per jugar amb tranquil·litat els partits que queden. El Getafe segueix optant a jugar a Europa l'any que ve. A la zona tranquil·la de la classificació de primera s'enfrontaran Mallorca i Osasuna. Els Balears estan en ratxa i l'Osasuna va quedar eliminat a les semifinals de la Copa de la UEFA. Per dalt, Saragossa i Racing juguen a al camp de la Romareda, els locals per defensar la seva condició d'equip UEFA per la temporada que ve i els càntabres per intentar accedir a Europa l'any que ve. 2.000 seguidors del Racing animaran el seu equip a la Romareda. El català Piqué es baixa d'última hora per lesió al Saragossa.
És la jornada de Lliga d'aquesta tarda primera, posicions de descens, també posicions europees en joc en aquesta recta ja final del campionat de la Lliga Espanyola. I com cada diumenge, al Tot Gira Migdia, fem també un petit cop d'ull als partits d'avui a les Lligues Europees, que també estan a la recta final. Diumenge passat es va saber el campió de l'holandesa i avui hi pot haver campió sense jugar a Anglaterra.
És el Manchester United que després de guanyar ahir per 0-1 al Manchester City, al derbi de la ciutat de Manchester, s'ha situat 8 punts per sobre del Chelsea. Si l'equip que entrena José Mourinho no guanya aquesta tarda al camp de l'Arsenal, el Manchester s'endurà la Lliga Anglesa. En cas de victòria del Chelsea, el partit entre els dos primers aquest dimecres a Stamford Bridge seria clau de cara a la victòria final del campionat. Si l'equip de Mourinho perd o empata avui contra l'Arsenal, perdria el segon títol en només una setmana. A Holanda, i després de l'emocionant final de Lliga de diumenge passat, avui es juga la Copa. S'enfronten els dos equips que es van quedar sense la Lliga, l'Ajax de Henk ten Cate contra l'AZ Almarc de Louis van Gaal.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Els diumenges de primavera seran diferents. Arriba a l'auditori el cicle Martini Vermut Jazz. Fes el vermut a la llanterna de l'auditori a ritme de jazz. 7 concerts gratuïts els diumenges a partir de 12:45 del migdia. Saps on són els millors hotels? Les millors platges? Els millors restaurants? La vida nocturna més divertida? El patrimoni arqueològic més important? Les millors compres? Les excursions d'aventura més divertides? I, per descomptat, els millors hotels oasis? Cancún. 7 motius per venir. Vine a Cancún amb Balcón Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Una de cada 3 persones tindrà càncer. Avui dia, més del 50% dels casos es curen. Des de l'Associació contra el Càncer creiem que queda molt per fer. Amb 6 euros al mes donem suport psicològic a 5 malalts. Amb 20 euros al mes ajudem econòmicament 12 famílies sense recursos. Amb 30 euros al mes, 2 nens oncològics van una setmana de colònies. El càncer no és cap joc. Barcelona, 10 de maig, dia de la col·lecta a favor de l'Associació contra el Càncer. Col·labora per una esperança.
Quatre cantautors.
Paco Ibáñez, George Mustaquí, Luis Eduardo Aute i Nino Galiza.
Una causa.
Veus solidàries per l'Àfrica.
Una cita.
Desenvolupament al barri de Sam Sam de Dakar. Més que un concert, un acte de solidaritat.
15 de maig a les 9 del vespre. Barcelona Teatre Musical.
Ho organitza Fundació Babel Punto de Encuentro.
Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
El motociclisme, també la jornada de Lliga de Primera Divisió de Futbol i els partits destacats a les lligues europees han centrat fins ara aquest Tot gira migdia. Ara canviem d'esport i parlem d'hoquei patins, i és que avui se sabran els dos finalistes de l'hoquei Lliga. La temporada s'acaba abans, aquest any, per la disputa del Mundial de Seleccions, que es farà el mes que ve a Suïssa, i avui els dos tercers partits del play-off de semifinals. Un ja s'ha jugat aquest migdia. El Barça, sort li discau, ha rebut el Liceu Vodafone al Palau. Els blaugranes eren favorits, sabiguem si ho han confirmat, i han pogut accedir una temporada més, i ja en són moltes, a la final d'aquesta hoquei Lliga. És un partit que ha seguit al Palau Blaugrana. L'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
Bona tarda. Victòria claríssima del Barça sort li discau a Palau Blaugrana i es classifica per la final de l'hoquei Lliga. Avui era el tercer i definitiu partit. Els homes de Quim Paüls necessitaven guanyar per poder disputar el títol de Lliga i aconseguir el desè títol de Lliga consecutiu. Al final, al Palau Blaugrana, Barça 8, Liceu 3. Els homes de Quim Paüls han estat molt encertats. A la primera meitat hem arribat al descans amb 3-0 i a la segona ha arribat la pluja de gols. El tècnic del Barça ho ha argumentat d'aquesta manera.
Nosaltres doncs han anat sortint les coses com volíem, no? I hem anat marcant més gols i a mesura que ha anat passant el partit doncs s'ha facilitat la labor ofensiva i hem estat molt correctes en tasques defensives.
Els golejadors d'avui han estat Miquel Bans Oliver, que n'ha marcat dos, David Paes també dos, Carlos López dos, i n'ha marcat un Mia Ordeig i el jove Jordi Ferrer. Ara el Barça espera arribar al serà el Reus o el Noia. En qualsevol cas, els blaugranes tindran el factor pista a favor. Quim Paüls també ho ha valorat.
Justament l'haver treballat tota la lliga regular per quedar primers, el que et dona és aquesta tranquil·litat de jugar els partits a casa, en qualsevol cas, a l'últim partit a casa, no? Això és un factor a tenir present, a tenir en compte, perquè evidentment nosaltres a casa som un equip molt fort, ho hem demostrat al llarg dels anys, i crec que aquesta temporada, un any més, doncs, estem aconseguint doncs victòria darrere victòria en el Palau.
Al final d'Olsens, avui al Palau, victòria claríssima del Barça 8-3. L'equip blaugrana jugarà la final de l'hoquei Lliga.
I l'altre finalista se sabrà aquest vespre. Com deia l'Isaac, sortirà del partit entre l'Alnimar Reus i el Noia Freixenet. Els dos partits anteriors han estat molt igualats. En totes dues ocasions s'han resolt a la tanda de penals. Avui el tercer enfrontament es jugarà a la pista del Reus.
Els dos equips han aconseguit les seves victòries en els anteriors partits de semifinals en la pista contrària, i en el cas del Noia Freixenet, a més, també va guanyar dos dels tres partits de quarts de final a la pista del rival, el Roncato Vic. Tant els jugadors del Reus com els del Noia pronostiquen per avui un partit igualat com els anteriors, i amb un paper predominant de les defenses. L'Animar Reus l'afronta amb la moral reforçada després de guanyar dijous a Sant Sadurní, com destaca el davanter Marc Gual.
Vam perdre aquest primer partit que no ens esperàvem, però bueno, crec que el segon partit hem fet un bon paper, hem pogut guanyar, a casa seva això ens dona més moral del que tenim, i bueno, hem d'afrontar aquest partit sí que amb molt de moral, però amb molt de tranquil·litat i molt de paciència, perquè el Noia, pues, com va demostrar, pues, pot venir a guanyar allà a Reus.
I des del Noia, Pere Bàries destaca la competitivitat que han demostrat en aquest playoff.
Crec que un equip ara mateix amb molta confiança en nosaltres mateixos, i el que sí que tenim també crec que és que som un equip molt guerrer, i això doncs complica les coses no només amb altres, sinó amb qualsevol equip. I doncs, jo crec que tampoc tindrà les idees clares, sí, però tampoc tindrà la confiança total d'estar convençuts que ens guanyaran. Crec que ells tenen molt de respecte en aquest aspecte, i per no dir una mica de por, que no els podem donar la sorpresa nosaltres, no?
Marc Gual és l'únic jugador dels reusencs que està a una targeta blava de perdre's la final en el cas que el seu equip s'hi classifiqués. En el cas del Noia Freixenet, avui recupera Jordi Molet, però estan advertits de suspensió Pere Bàries, Jordi Esteve, Joan Feixes i Jepi Selva. El partit previst en principi per les 7 s'ha retardat fins les 8 per no coincidir amb el del Reus de futbol, com ja va passar el primer partit de les semifinals i també els quarts de final. Força seguidors de l'equip de Sant Sadurní seran aquest vespre al Palau d'Esports de Reus per animar-lo.
I avui s'ha acabat la Superliga Femenina de Futbol. L'Espanyol ha jugat aquesta última jornada contra el Rayo Vallecano amb opcions de guanyar-la, tot i que no depenia només del seu resultat. Havia d'esperar una ensopegada de l'Atlètic de Bilbao, que ha jugat contra el Torrejón. Sapiguem si s'ha produït aquesta combinació de resultats. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol no ha guanyat el títol de Lliga després de perdre per 3-5 a casa contra el Rayo Vallecano. Això ha fet inútil l'ensopegada del Bilbao, ja que les blanquiblaves serien campiones de Lliga si haguessin guanyat el seu partit. Avui, les jugadores de Santi Fernández han sortit amb molta pressió, cosa que ha fet que encaixessin de seguida el primer gol al minut 3. Ja perdien per 0-1. Un poc més tard, però, han remuntat, però després s'han tornat a deixar a marcar dos gols fins a arribar al 2-3 a la mitja part. A la represa, un nou gol del Rayo ha contrarrestat de seguida l'Espanyol aquest gol, marcant el 3-4, i hem arribat al final així, 3-4, fins que l'Espanyol, quan ja estava abocat a la porteria contrària, el Rayo ha aprofitat per fer el cinquè i definitiu gol. Per tant, la Lliga acaba amb el Bilbao amb 63 punts i l'Espanyol amb 62. L'únic que li queda ara a l'Espanyol és esperar que el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva li tregui al Bilbao 3 punts que li han donat d'un partit que va impugnar. Aquests 3 punts encara estan pendents de resolució i en cas que els hi traguessin el Bilbao, l'Espanyol seria doncs el campió. És per això que l'entrenador blanquiblau Santi Fernández diu que la Lliga encara no s'ha acabat.
Nosaltres estem molt, molt tristos perquè la gent ens ha recolzat des del primer minut, ha sigut el número 12 i nosaltres al camp no hem guanyat els 3 punts, no? Però sí que tinc que dir-te que esportivament a sessió d'aquests 3 punts estaríem a 2 per sobre del Bilbao encara perdent aquí a casa. Sí, això vol dir que esportivament som campions de Lliga nosaltres.
Amb tot, avui i de moment, l'Atlètic de Bilbao ha guanyat la Lliga gràcies al seu empat i a la derrota de l'Espanyol a Sant Adrià per 3-5 contra el Rayo Vallecano.
Els resultats de diumenge al matí.
Repassem ara la resta de resultats dels partits jugats aquest diumenge. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
I comencem amb el partit de la Lliga BBVA, la de la segona divisió A de futbol jugat aquest migdia. És partit de travessa.
Almeria 3, Valladolid 2.
Se n'han jugat 3 del grup tercer de segona B.
Sant Andreu 2, Lleida 1, l'Hospitalet 0, Alacant 1 i Osasuna B 2, Barbastre 1.
Tres resultats més, els dels tres partits del grup català de tercera jugat aquest migdia.
Premià 0, Palamós 3, el Masnou 0, Manresa 1 i Europa 1, Sant Boià 1.
De primera catalana se n'han jugat 4.
Amb aquests marcadors, Gramenet B 0, Manlleu 1, Poble Sec 2, Amposta 0, Rubí 0, Vilafranca 0 i Cassà 1, Muntanyesa 0. Amb aquest marcador el Cassà aconsegueix l'ascens a la tercera divisió.
En futbol femení també ha jugat avui el Barça, que ha disputat l'últim partit en la màxima categoria.
Ha perdut Hispalis de Sevilla 5, Barça 2.
En bàsquet s'ha jugat un partit de l'ACB que es va ajornar fa unes setmanes.
Granada 80, Estudiantes 77.
I també hem de destacar la final del campionat d'Espanya femení d'hoquei patins.
Ha acabat amb victòria catalana, Viesca de Gijón 1, Voltregà 4.
Recte final del Tot Gira Migdia. Ara mateix falten 3 minuts per les 3 de la tarda. Avui s'ha fet a Barcelona una de les curses atlètiques populars de les que es fan a l'Estat, la que organitza el Corte Inglés. La seguida, Josep Antona Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda. 53.321 corredors han participat en l'edició número 29 de la cursa del Corte Inglés, batejada com a principal cursa popular europea. Els atletes han sortit del Passeig de Gràcia de Barcelona, han pujat fins a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i després han baixat fins a la plaça de Catalunya, on hi havia la meta. El vencedor ha estat l'atleta badaloní Pol Guillén, del Futbol Club Barcelona, que ha quedat davant de Mustafà Yunes, de l'Associació Blanquiblava. És la tercera victòria consecutiva de Pol Guillén. A la meta ha establert diferències respecte a les dues anteriors.
Potser era l'any que arribava millor de forma i la veritat, doncs, bueno, tant a la pujada, que és el tros més dur de la cursa, com després a tot el tros de tornada, m'he trobat molt bé i diguem que, entre cometes, he pogut decidir la prova més aviat, que altres anys ha sigut més fins al final.
La prova femenina ha estat un duel entre l'atleta del Barça, Meritxell Calduc, i l'anglesa de Sant Celoni, Louis Brown, que és qui finalment ha aconseguit la victòria. Brown ha remuntat l'avantatge inicial de Calduc.
Ha començat per mi molt ràpid, i soc més lenta, i mica a mica, però gairebé hem arribat junts, però l'últim trosso no.
Louis Brown debutava la cursa, en canvi Pol Guillén, amb 3 victòries consecutives, ha dit que si es troba en bones condicions l'any que ve tornarà a la cursa per igualar el rècord de 4 victòries que té Joan Viudes.
Oh. Últims apunts del programa, l'NBA Utah s'ha classificat per les semifinals de conferència.
Ha superat Houston per 103-99 i jugarà les semifinals de la conferència West contra Golden State. El primer partit d'una de les semifinals de l'est, Detroit ha guanyat Chicago per 95-69.
Aquesta matinada passada s'ha disputat la segona etapa del Rally de l'Argentina.
El primer és el francès Loeb, l'actual campió del Monté, 19 segons d'avantatge sobre el finlandès Marcus Grönholm i 1 minut i 25 segons sobre Mikko Hirvonen.
I Kim Clijsters anuncia la seva retirada.
Ho ha fet públic a la seva pàgina web oficial. Anuncia la seva retirada immediata. Al començament de la temporada havia dit que plegaria al final de l'any.
I acabem amb un apunt de bàsquet. Aquest vespre jugarà la final de l'Eurolliga.
A Atenes s'enfrontaran el Panathinaikos i el CSKA de Moscou, l'actual campió. Serà a partir de 8:45. Abans, a 6:45, es jugarà el partit per al tercer i quart lloc entre el Tau i l'Unicaja de Màlaga.
Això és tot per avui. Recordeu, tarda de futbol avui a Catalunya Ràdio, a les 5 Llevant Nàstic, a les 7 Espanyol Atlètic de Madrid. Ho seguirem com sempre. Gràcies, bona tarda.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.